No et perdis detall de tot el que t'expliquem a les veus del matí.
Psicòloga i fisioterapeuta, l'Anna Bertran, des del Centre Ara i Així del Passeig Nou, número... Anna, bon dia.
Bon dia, número 3.
Número 3, del Passeig Nou, número 3. Ara i Així, un centre que està dedicat principalment a les persones que pateixen una malaltia i també als seus familiars, no? Ajudeu des de diferents vessants i jo crec que esteu fent una feina espectacular.
Merci. Gràcies, Mercè.
D'això es tracta, no?
Això és el que intentem. És així, o sigui, ajudem a persones i les seves famílies que passen per un procés de malaltia, sigui neurològica, sigui crònica, sigui un càncer, una mica, poder adaptar-se a la situació que viuen, que constantment canvia, el millor possible. I viure la situació dintre de que és molt complicada, amb el major benestar que es pugui.
I sempre de la mà de grans professionals, perquè potser a l'inici necessites un tipus de teràpia, no? I conforme va avançant, doncs altres professionals que puguin acompanyar la persona i els familiars.
Exacte, és el que et deia, no? Una mica. La idea és acompanyar durant tot el procés va avançant i les necessitats de la persona, per tant, i de la família van canviant. Nosaltres sempre treballem amb una primera visita, una visita inicial, on valorem totes les àrees on la persona pot necessita ajuda. Si nosaltres podem ajudar, genial. Si no, derivem també a companyes o a qui sigui que pugui ajudar. I a poc aquesta revaloració l'anem fent constantment per anar canviant les teràpies que calguin, per anar reduint hores, per anar augmentant, per anar-nos adaptant.
Que bé. I que afortunats que som a l'Empordà, de tenir
Gràcies.
Un centre així, perquè jo crec que tot això malauradament va a l'alça i tenir aquest suport i aquesta ajuda és totalment necessari. Sí. Anna, quin tema ens portes aquesta setmana?
Us porto un tema que a mi m'agrada molt,
sí?
És el meu tema, soc molt pesada amb aquest tema, que és la comunicació afectiva. Afectiva de efecto, d'efecte, sí? Bàsicament, com fer-ho? Perquè quan jo dic una cosa a algú, entengui exactament el que jo li estic dient. No sé si t'ha passat alguna vegada que volies dir o comunicar alguna cosa i l'altra persona entén alguna cosa completament diferent.
Això si ho parlem de manera verbal. Ara, si és a través d'un WhatsApp, per exemple, aquí encara es pot enrevessar molt més la història i interpretar-ho a la nostra manera.
És que passa amb comunicació verbal i escrit, això. Però ens ha passat a tots, segurament.
Segur.
No? I és més, a vegades nosaltres diem les coses amb bona intenció per explicar el com ens sentim o el que necessitem i l'altra persona no només no ens entén, sinó que a sobre se sent atacada o sent que...
O ho ha interpretat a la seva manera.
Ah, exacte.
Que no té res a veure amb la nostra intenció, que era la millor de totes.
Exacte. Llavors, avui vull parlar una mica precisament d'això, de com aconseguir comunicar-nos de forma efectiva amb les persones que ens importen. Evidentment, val? Hi ha una part molt important, la primera de totes, que és saber què necessito comunicar. Hi ha tres tipus de comunicació, val? Això ara serà com una mini classe. La comunicació verbal, la comunicació no verbal i la comunicació escrita. La comunicació verbal és el que nosaltres diem amb les paraules, que moltes vegades no ho acompanyem de la part no verbal, no? O al contrari, moltes vegades intentem dir una cosa de forma suau i en comptes d'acompanyar-ho amb un somriure ho estem acompanyant amb cara d'enfadada. Això vol dir que la persona que ens està escoltant probablement s'estigui sentint confosa. Per què?
Que no estaríem en coherència.
Exacte, no estem en coherència. A mi m'estan dient una cosa però n'estem fent una altra. Llavors, què passa aquí, no? I per últim hi ha la comunicació escrita. Tu has dit el tema dels WhatsApps, que moltes vegades s'enrevessa i jo crec que la comunicació escrita és una eina molt potent per totes les persones, jo et diria, perquè ens ajuda a ordenar les idees que tenim al cap. Segurament ens ha passat a tots, que a vegades tenim alguna cosa al cap i li donem voltes, no trobem solució. Escriure en un paper el que ens passa moltes vegades ens ajuda a estructurar això que passa i també a decidir de dir, això que em preocupa ara mateix li puc posar solució, sí o no? No, doncs passo. Puc fer alguna cosa més? No. Doncs passo, fora. I a més també ens ajuda a estructurar el que volem dir de cara als demés, perquè moltes vegades quan la comunicació és verbal parlem tan ràpid o tenim vergonya o ens costa expressar en veu alta el com ens sentim que tampoc acabem dient, no és que l'altre no ens entengui, és que jo no estic dient el que realment vull dir. No? I a vegades jo també tinc la responsabilitat de no comunicar-me efectivament. I la comunicació verbal ajuda molt en, la comunicació escrita ajuda molt en això. Què passa amb els WhatsApps? Que els WhatsApps normalment és un tipus de comunicació escrita ràpida. M'ho trec de sobre, pim-pam, li escric això. No és, potser, un escrit ben elaborat, on jo m'estic un temps plasmant i pensant què necessito escriure.
A més, aquí no hi ha una entonació, que l'entonació també pot ajudar moltes vegades, no? Perquè una frase dita amb un to de veu doncs pot ser molt més amable i receptiu, i en canvi l'entonació que jo li pugui posar no és la que tu rebis, per exemple.
Exacte.
I aquí, clar, és on hi ha després el problema, o
exacte,
pot haver-hi.
Pot haver-hi el problema. De fet, jo moltes vegades recomano la consulta quan hi ha converses difícils o quan a mi em costa expressar els sentiments, posar-ho per escrit, estructurar-ho per escrit i després anar i dir-ho verbalment. Però és com qui es prepara un discurs, que l'escriu primer per saber ben bé què vull dir, com ho vull dir, doncs és fer això.
És una ajuda.
És una ajuda. Què passa? Que aquí també ens hem de tenir en compte, primer és jo estructurar, no?, el que vull dir per comunicar-me efectivament, però també aquí hi ha una cosa a tenir en compte, que és empatitzar amb l'altra persona. Això és com quan fas un regal a algú que et diuen no has de comprar el que tu t'agrada, has de comprar el que tu creus que a l'altra persona li agradarà. Perquè la comunicació sigui eficient, hem de fer el mateix, ens hem de comunicar com jo crec que aquesta persona ho podrà rebre millor. Perquè si aquesta persona es tracta del meu pare o la meva mare o la meva parella o el meu fill, jo ja sé com és. Ja sé si és una persona especialment sensible, si quan li dic determinades coses de determinada manera ja sé com reaccionarà, no? Llavors també és buscar aquesta manera de poder dir les coses perquè l'altre se senti bé i pugui rebre-ho bé, no? Pugui rebre-ho com realment toca. I hi ha una tercera cosa molt important, que és ser clar i concís.
A vegades val més poques paraules i concises que no molt de rotllo i molta palla per intentar arribar on tu vols, que potser encara complicarà més el tema.
És que normalment crea confusió en l'altra persona. És molt probable que creï confusió, no? Llavors val més tenir clar el que direm i com ho direm i tenir clar de dir, bueno, jo necessito dir-li, que això també és una estructura que jo recomano molt en converses difícils. El primer de tot és poder dir com m'estic sentint jo. Et poso un exemple, per exemple, d'alguna cosa que hagi passat a la consulta. A mi em sap greu que la meva parella no m'acompanyi a la visita de neurologia de revisió anual,
per exemple.
Per exemple, no? I hi ha diverses maneres de dir-ho. Hi ha una manera, que és la comunicació agressiva, que és anar a aquella persona i dir, home, és que ja està bé, és que tu creus que per un cop l'any que vaig a la visita no m'has d'acompanyar, sempre fas altres coses que t'importen més. Segurament això és un atac per l'altra persona i no aconseguirem res.
Al contrari.
Al contrari. Hi ha una manera assertiva de dir-ho, que és, ostres, he anat sola a la consulta, m'he adonat que m'he sentit una mica sola i que m'hagués agradat que m'haguessis acompanyat. Creus que la propera vegada ens ho podríem muntar per anar-hi tots dos junts?
Això ara m'has fet pensar. Tenim una col·laboradora que tracta la comunicació no violenta i parla precisament d'aquesta manera de comunicar-nos amb l'altre, no? De manera empàtica, assertiva o empàticament assertiva.
Les dues coses són importants. És molt important. Després aquest exemple també te l'he posat perquè alguna vegada m'he adonat que hi ha persones, ens hem adonat juntes a la consulta, que elles mateixes són les que li han dit a la seva parella, no, no, és que no vull que m'acompanyis, és que tu tranquil, és que jo ja m'ho faré. Però saps aquell jo ja m'ho faré de més et val que vinguis? Però clar,
no sé com dir-t'ho, no?
No sé com dir-t'ho, però l'altra persona,
clar, és l'eina que jo tinc perquè no sé fer-ho d'una altra manera o dir-ho d'una altra manera.
Exacte. Però també està bé adonar-nos-en, no? Si tu li has dit no vinguis, després no t'hi pots anar a enfadar. Perquè, clar, l'estàs confonent a l'altre, no? Que això seria la comunicació passivo-agressiva, no? Llavors, és bueno tenir en compte una mica totes aquestes coses. I el que et deia una mica, molt important, tenir en compte el públic a qui ens comuniquem. I també, en casos de malaltia, i tant de la persona que la pateix com dels familiars, no? Que és el tema que nosaltres més toquem, també saber que no cal comunicar el mateix ni de la mateixa manera tot a tothom. Jo sempre els dic als meus pacients que facin grans grups mentals. És a dir, estructura't mentalment les persones del teu entorn. I jo faria aquests grans grups, que seria parella, pares o, diguéssim, persones amb les que convius. Dintre d'aquest gran grup hi hauria els fills, que també ens comunicarem diferent amb ells si són nens petits de 5 anys o és un adolescent de 16, evidentment aquí hi ha d'haver un canvi. I després d'aquest grup hi ha la resta de família, hi ha els amics, dintre dels quals molt probablement tenim un petit grup d'amics d'aquells que de veritat sí que hi comptem i tota la resta són...
coneguts.
Coneguts. Amics, o altres tipus d'amistat.
Amics coneguts, no?
I després hi ha entorn laboral, és a dir, hi ha molts entorns. A tots aquests grans bombolles que estem creant, ni els has de dir el mateix, ni els hi has de dir de la mateixa manera. Que això m'hi trobo molt, no?, a la consulta. Ostres, tothom em pregunta que com vaig, jo què sé, que com va el càncer, o que com evoluciona el Parkinson, i jo no sé què dir, o no sé si ho vull dir. Val, doncs aquí és on ens hem d'estructurar. Primer has de saber què vols dir i aquí. Perquè no a tothom li interessa la teva vida si tu no vols, no?
I que no passa res.
I que no passa res.
No t'has de justificar.
I que no passa res. I si és una persona que tu no li vols donar informació, però aquella persona arriba a tu i et diu «Ostres, què t'ha passat? És que m'han dit que estàs pitjor». Perquè també hi ha gent que, déu-n'hi-do,
no tenim
amb
filtres,
la bona
eh?
Intenció, però no tenim filtres, no? Comunicació efectiva també és dir-li a aquella persona «Ostres, t'agraeixo molt que et preocupis, però prefereixo no parlar del tema perquè m'ha dit el metge que val més que no en parli perquè pugui desconnectar». Ens inventem una excusa.
O ni tan sols justificar-nos, no? Mira, m'està greu, però no em ve de gust parlar. O ara no em ve de gust parlar d'aquest tema.
Això seria l'ideal, Mercè. Però també és cert que em trobo moltes persones que em diuen «Ostres, és que jo no em sento capaç o no em sento bé tallant així una persona». No? I això és el que hem dit, va a personalitats, cada persona és un món. Doncs si tu no et sents bé fent això, posa una petita excusa, no passa res. Però no et sentis forçada a haver de comunicar o de parlar a algú que no et dona gust.
Un tema tan íntim i personal.
Exacte, exacte. I que hi ha persones que decideixen viure el procés de malaltia de forma íntima amb els més propers. Hi ha persones que tenen la necessitat d'obrir-se i de parlar-ho perquè això també els ajuda a passar aquest dol, no?, per pèrdua de malaltia. I aquí no hi ha receptes bones o dolentes. Tot està bé mentre tu sentis que tu estàs bé i que tu ho estàs fent el millor possible.
I en coherència, com dèiem abans, no?
En coherència amb el que dèiem abans. Hi ha molta gent aquí que també em diu «Ostres, Anna, és que jo en aquest moment no sé què vull comunicar i no sé a qui ho vull comunicar perquè ja en tinc prou amb el que tinc com per a sobre estar pensant, o sigui, no sé ni el que necessito jo, no?, perquè estàs posat com en una espècie de tifó que se t'endú». També està bé. O sigui, també està bé poder comunicar a l'altra persona de dir «Ostres, t'agraeixo que em prestis la teva ajuda, t'agraeixo que em preguntis com estic. La veritat que ara no sé ni què necessito ni què vull, però ara mateix sento que no em ve de gust parlar d'això. Gràcies». Ja està. És a dir, si no saps com et sents o no saps què has de comunicar, comunica això. No? Vull dir, moltes vegades ens movem més per educació, pel que se suposa que s'espera de mi, perquè no vull ser desagradable. I de fet, comunicació assertiva i efectiva és poder dir el que jo vull dir, que l'altra persona m'entengui sense ser desagradable i posar en aquest límit. I et dic una cosa, moltes persones tenen por de fer aquest pas i de començar a comunicar efectivament. Jo sempre els animo que ho provin. El 99%, 99,9% dels pacients que ho ha provat tornen i em diuen «Ostres, tenies raó, no n'hi havia per tant». L'altra persona ho ha entès.
És tot el que ens esperem o ens expliquem a nosaltres mateixos del que passarà o del que pensarà l'altre sense tenir-nos en compte primer a nosaltres mateixos.
Exacte.
I si no, allà no cal esperar moments així com tan crítics, persones que ara ens estiguin escoltant que diguin «Ostres, jo no sé posar límits», però podem anar-ho practicant, no?, amb petits exemples que ens posi la vida en el nostre dia a dia.
Exacte. Exacte, en petites coses, és que es tracta d'això justament, no? D'adonar-me que a vegades faig coses sense venir-me de gust i ho faig perquè se suposa que toca, doncs aquell dia intentar posar un límit comunicant amablement que això no em ve de gust.
Amb coses tan fàcils com que et truqui una amiga amb la que havies quedat i tu li puguis dir «Mira, doncs avui saps què, prefereixo quedar-me a casa, amb la meva infusió, la meva manteta o el que faci falta, ja quedarem un altre dia i no passa res».
És un molt bon exemple. És un molt bon exemple.
Perquè amb això ens hi trobem moltes vegades, amb qüestions i situacions tan quotidianes com aquesta.
Exacte.
I és una manera de cuidar-nos.
O trobar-te algú pel carrer i dir, ostres, és que avui no tinc gens de ganes de parar-me a parlar i sé que aquesta persona em tindrà 10 minuts allà. Doncs poder-li dir, ostres, espero que estiguis molt bé, ja parlarem un altre dia, que ara mateix no em va bé, ja està. Vull dir, és molt senzill, o dir, és que ara mateix no tinc ganes de parlar. No? S'ha de practicar. S'ha de posar en pràctica. Però és el que et dic, que el 99% de les persones ho entén, i també et dic una cosa, aquest 0,1% de persones que no ho entenen, potser el problema no és teu, és de l'altra persona, que sempre tendim a, quan una relació amb algú no funciona normalment, les persones tendim a pensar que he fet jo malament, segur que algú és culpa meva, i moltes vegades no és culpa nostra, sinó que l'altra persona també està fent el seu propi procés, I bueno, doncs ho ha interpretat malament o no ho està sabent encaixar, però això ja no és el nostre problema, és el seu problema.
El nostre problema reincideix com aquesta coherència amb nosaltres mateixos, amb el que fem, amb el que pensem, amb el que diem i com actuem, no?
Sí.
I el que passi amb l'altre és cosa de l'altre, Anna, és el que tu deies. Exacte. Costa, però amb aquests petits passos jo crec que podem anar tots plegats per bon camí.
Sí. De fet, ara que has dit això, des de la programació neurolingüística, no?, que és una eina que utilitzem en psicologia...
La PNL.
La PNL es diu una cosa molt interessant, que és que hi hagi coherència entre el que jo sento, el que jo penso,
el que jo dic
i el que jo faig. I moltes vegades aquí no hi ha coherència si ens posem a analitzar-nos a nosaltres mateixos. A tots ens ha passat alguna vegada. Llavors, jo crec que això és com la regla d'or, no? Estic fent, dient i pensant el que realment sento, i aquí hi ha d'haver un treball interior, evidentment. Però es comença per algú es comença.
Per avui mateix, per exemple.
Per avui mateix, per exemple.
Les persones que no s'han atrevit i, mira, ens agradaria que ens ho poguessin fer arribar, no? Que ens diguessin, mira, doncs després d'aquesta xerrada, després d'aquesta conversa, ho posaré en pràctica.
Doncs mira, seria ideal.
Doncs sí.
M'encantaria.
Anna Bertran, moltíssimes gràcies des del Centre Ara i Així per acompanyar-nos avui amb aquest tema i fins a la propera. Molt
fins
bon dia.
Fins la propera. Moltíssimes gràcies.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.